Al matí, sigues la veu, no el ressò. Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. La mort és un tabú encara avui dia, no en parlem massa, encara menys fer-ne broma, i si ja ens costa de pensar-hi, encara es fa més difícil quan davant d'aquest silenci i aquesta tristor ens toca de prop. I amb aquest panorama ha vingut una pandèmia que ha fet que estiguem comptant cada dia els morts, que no ens puguem acomiadar dels nostres i ni tan sols ens puguem abraçar entre nosaltres buscant el consol en el dol. Oh, I'm scared of the middle place. I precisament del dol en aquests temps convulsos parlarà aquesta tarda en el marc de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional a Sabadell el doctor en Filosofia, Teologia i Pedagogia Francesc Torralba. I avui volem parlar amb ell. Bon dia.
Bon dia.
Vostè impartirà una conferència, una xerrada a les 6 de la tarda, que després es podrà visualitzar a través del canal de YouTube de la Regidoria de Drets Civils i Gènere. Com és el dol en aquests temps de distàncies físiques i socials obligades?
A veure, el dol sempre és difícil, especialment quan la persona que s'ha anat era una persona molt lligada emocionalment. Un pare, un germà, la mare, l'esposa, un amic... Per tant, sempre és difícil i en cada persona té el seu recorregut, té el seu tempo. És molt difícil generalitzar. Però, com tu dius molt bé, en les circumstàncies que estem vivint, tot ha esdevingut molt més complex. Sobretot perquè no hi ha hagut els rituals de comiat, la proximitat, la possibilitat de dir-se les últimes paraules i fer-se les últimes abraçades que la pandèmia ha impossibilitat a moltíssimes persones i que això genera, fins i tot, pot generar dols patològics.
Quan parlem, llavors, d'un dol patològic?
Doncs es produeix quan realment aquella absència acaba alterant profundament la vida psíquica, emocional, social d'una persona i de tal manera que no és capaç de tirar endavant, de seguir la seva vida normal. És lògic que es produeixi un sotrac, tots hem experimentat la mort d'éssers estimats, propers, sobretot a determinades edats, però ja és patològic quan es produeix una espècie de mirada obsessiva, molt marcada amb sentiments molt negatius o emocions tòxiques, com la ràbia, la culpa, el remordiment, i es produeix una espècie de cercle viciós del que és molt difícil sortir i que té efectes en la vida social i en la vida física, insomni, tremolors, per tant, té una somatització també.
Després en parlarem encara més d'aquestes emocions i d'aquest dol, però volíem també parlar de l'acte d'aquesta tarda, que doncs, evidentment s'hi conviden a representants de diferents confessions religioses a la nostra ciutat, que n'hi ha, doncs, em sembla que aproximadament una desena, al voltant de 65 espais de culte. Suposo que segons la convicció a la que un pertany també doncs, es passa millor el dol que comparada amb altres.
No hi ha dubte. No hi ha dubte que les grans tradicions espirituals i religioses doncs, són formes de consolar, acompanyar, construir una esperança respecte a aquest desenllaç que és la mort. En totes elles hi ha sempre un relat del més enllà, d'una trobada, d'una vida plena, d'una vida eterna, i això naturalment dona un sentit i és una font d'esperança. I a més té moltes afinitats aquest tipus de relats, sobretot en les religions del llibre, el cristianisme, el judaïsme i l'islam. Però és veritat que quan un afronta el dol, la mort d'un ésser estimat, des de conviccions religioses, té una sortida o té una base o un fonament, que és l'esperança en què aquella vida doncs reviu o roman sota una altra forma misteriosa que no podem descriure.
Per tant, en altres cultures d'altres parts del món tenen relats més amb consols més sòlids per afrontar doncs aquesta pèrdua?
Sí, la meva tesi és que, de fet, nosaltres l'hem convertit en una experiència tabú perquè ens hem quedat sense respostes, però seguim tenint les preguntes. Però en altres cultures i altres moments de la història, doncs aquests relats segueixen funcionant socialment. Doncs, si un pensa doncs, en el Tíbet, o un pensa en tants pobles de la Xina rural, o pensa en cultures africanes on hi ha uns relats transmesos de generació en generació a través de l'oralitat i que són creguts i acceptats. El que ens ha passat especialment a les societats occidentals és que els hem posat en qüestió o els hem senzillament negat i llavors ens sentim molt desemparats o molt, jo diria, estabornits quan es produeix la mort d'un ésser estimat perquè o bé no saps o bé negues que hi hagi una vida eterna. En aquests relats funciona aquesta pràctica de consolació que és una font d'esperança per les persones que se'ls creuen i els accepten, des del llibre tibetà dels morts fins a l'Apocalipsi o fins al Corà, no? En tots ells hi ha relats d'esperança.
No sé si ja estava ben fet allò tan comú dels nostres avis, àvies i rebesàvies del vestit negre, el silenci, el plany, quan es feia el dol.
A veure, aquests rituals avui ens poden quedar molt lluny, tot i que en el món rural subsisteixen. A vegades només pensem en les grans ciutats, en les grans urbs, on ni ens adonem quan neix algú, ni tampoc quan mor algú, però en els petits pobles aquest tipus de tradicions subsisteixen. Per exemple, fins i tot les campanades a mort, aquell ritme lent que tota la comunitat d'aquell petit llogarret o poble sap que algú ha mort. Després la comitiva, després el cementiri, després el color negre, després tota la... Vaja, tota l'activitat de donar el condol a la família. Tot això tenia un efecte alliçonador i tot allò tenia un efecte pedagògic també pels nens, per la mainada. Avui això ho hem posat darrere les cortines, ho hem delegat a professionals, hem construït doncs, un munt de tanatoris i, de fet, vivim com si no haguéssim de morir. El que passa que la pandèmia ha posat la mort a l'ull de l'huracà mediàtic. I bé, hi ha xifres, però hi ha històries. I els mitjans de comunicació ens en expliquen xifres, però de tant en tant també ens posen alguna història i veiem que la mort no és només la dels altres, sinó que és un horitzó que tot ésser humà té, malauradament.
De fet, amb la pressa de viure, no?, a la nostra societat avui dia, doncs ens hem anat oblidant de la mort fins que aquesta arriba i la fa ineludible. Suposo que precisament per superar doncs, el dol i fins i tot per viure, hauríem d'acceptar que la mort forma part de la vida.
Sí, per això em sembla que és molt pueril, molt infantil tabuitzar la mort. No ho han fet altres cultures, ni ho hem fet aquí en altres moments de la història, però aquest viure d'esquena a la mort o caminar cap a la mort com els crancs que caminen d'esquena, jo crec que és no només no afrontar la mort, tu ho has dit molt bé, és no afrontar la vida, és pensar que aquesta vida viu és indefinida, que hi seré sempre i que puc sempre anar posposant els meus projectes o deixant-los per més endavant. En canvi, quan un assumeix el fet o que l'única certesa en un context d'incertesa com el nostre és que es morirà, el que no sap és quan, de què, a on, de quina malaltia, si a la meitat de la vida o al final, no ho sap, però sap que es morirà, home, això dona molta seriositat a la vida, a l'hora de prendre decisions, de gestionar el temps, amb qui vas, quina feina vols fer, què fas amb el temps lliure, com tractes les persones. Jo crec que aquest horitzó, el fet de treure'l, ens fa també afrontar la vida d'una manera molt més infantil i molt més immadura.
Evidentment, diu molt de la nostra societat, no?, aquesta no acceptació o presència de l'amor, com passa amb altres etapes, no?, de la vida que ens costa molt d'acceptar. Ara penso, doncs, no sé, al final de la joventut o també de la vida laboral, no? Hi ha temes que sembla que millor no parlar-ne.
És que, de fet, quan parlem de la mort, tenim a veure doncs, amb l'acabament total de l'ésser humà, però, de fet, al llarg de la vida ja vivim certs dols. Un deixa de ser nen i es troba que entra en un altre recinte, que és la joventut. I arriba un moment que deixa de ser jove, encara que vulgui estirar molt diguem-ne, al fil i considerar-se jove quan encara té 45 anys, escolti, vostè ha deixat de ser jove. Vostè ara és una persona adulta. Hi ha un moment que deixes de ser adult i entres a l'etapa de la vellesa. I després no hi ha més etapes. Són les quatre estacions de la vida humana que representen també les quatre estacions de l'any. I això ja un ho va observant. Passa que la nostra societat hi ha com una intolerància al límit, o una intolerància a la vulnerabilitat, o una intolerància a la pèrdua. I ens pensem que ens podem reinventar permanentment o allargar indefinidament aquelles etapes que són les etapes considerades ideals. Uh-huh. I cada etapa té pros i contres. És a dir, jo ara ja no sóc jove, jo sóc adult, tinc 53 anys, però bé, doncs d'acord, l'etapa de joventut té pros, té contres, i la maduresa també. I segurament també deu passar amb la bellesa. El que passa que tendim a veure només elements problemàtics, negatius i mancances, especialment a la bellesa, i elements daurats i meravellosos a la joventut. Però això és un tòpic, és un estereotip. No és així de cap manera.
Evidentment, i de fet aquesta obligació de ser feliços, de ser perfectes, de ser joves, no? Quan és impossible que sigui eternament, ens genera molta frustració. No sé si doncs la pandèmia ens canviarà per bé o ni amb aquesta crisi potser n'aprendrem com a societat.
La crisi és una oportunitat. El que passa que a vegades les hem viscut mirant a una altra banda, però les crisis són oportunitats. No només aquesta crisi global, pandèmica, social, econòmica que estem vivint, una crisi que un viu a nivell professional, a nivell de parella, a nivell de fills, a nivell... Vaja, són ocasions per créixer. Quan tot va bé, un segueix amb el conductor, diguem-ne, automàtic. Que bé, quan té una crisi, l'obliga a parar i dir, escolta, per què ha sortit malament això? Què ha passat? Què puc fer per millorar-lo? Llavors és quan les crisis es converteixen en ocasions per aprendre. Molt sovint no les aprofitem i llavors senzillament mirem una altra banda o imputem la responsabilitat d'aquella crisi als altres. De tal manera que jo em mantinc amb una espècie de virginitat moral, són els altres els que m'han causat aquest fracàs i jo persisteixo fent el mateix i naturalment torno a fracassar amb una nova parella o amb una nova feina o amb una nova relació. Per tant, les crisis són ocasions per parar-se, reflexionar i analitzar com hem de viure.
De fet, vostè té publicats més de 1.500 articles i un centenar de llibres, i l'últim, Paraules de consol en la mort d'un ésser estimat, el va doncs, a començar a crear, em sembla, ja està arran de la pandèmia, cert?
Sí, jo no el tenia planificat, aquest llibre, com ens ha passat a tots durant la pandèmia, hem vist alterada l'agenda, els plans, els programes, els avions, tot s'ha vist alterat, tot, i també això. Però, per altra banda, es va produir aquesta proposta d'una editorial i, mira, la vaig agafar amb molt de gust i tampoc havia de ser un llibre llarg i, a més, em semblava que era un llibre que podria doncs ajudar persones que malauradament han viscut i estan vivint, no ho podem dir en passat, estan vivint el dol de persones estimades. I en aquest sentit, doncs és un llibre, sí, fet, pensat, dissenyat i acabat durant aquest temps de pandèmia. Sí, sí.
Costa molt demanar consol?
Molt.
I donar-lo?
Moltíssim.
I donar-lo també.
Les dues activitats són dificilíssimes. Demanar-lo molt, perquè en la societat de l'èxit i de l'home autònom i de la dona heroïna, doncs demanar consol vol dir mostrar-te vulnerable, mostrar-te fràgil, mostrar-te que no pots sol i que necessites l'ajuda de l'altre. Hi ha qui abans de fer això s'arrossega per terra. I també donar-lo, perquè encara que un el vulgui donar, no tothom el sap donar. A vegades donem consols que són més indignants que altra cosa. I diem, era la seva hora. Com que era la seva hora, si tenia 30 anys? Per l'amor de Déu, tu. Diem frases que a l'altre l'exciten. Llavors, demanar-lo és molt difícil, però donar-lo també.
Moltíssim. Doncs digui'm una bona manera de consolar algú.
Estar al costat i callar. No marxar corrent, que és el més fàcil. No donar un consell fàcil, però a la vegada totalment ineficaç, i sobretot no jutjar, callar i escoltar, adoptar la forma de recipient, que és el que fem quan una mica està triturat per una experiència. Ens posem al costat i que parli, que plori, que es manifesti, i nosaltres només estem allà escoltant-lo. I després d'això, si et demana parer, dona-li un consell. Però que et surti del cor, no una frase estereotipada per sortir del pas.
I per què som tan dolents, consolant?
Perquè no n'hem après. És que, a veure, hi ha persones que tenen unes habilitats naturals, però la veritat és que el consol requereix temps, requereix escolta, requereix atenció, requereix trobar la paraula i el gest adequat, i no n'estem gens avasats. Per què? Perquè ens han construït la imatge de que hem de ser durs, metàl·lics, forts, autosuficients, i primer demanar-lo vol dir senzillament gairebé esvergonyant demanar consol, i donar-lo, doncs, ens costa molt, perquè no ho sabem fer, no ho sabem fer. Hi ha persones més avasades que estan en entorns on hi ha molt patiment. Estic parlant, doncs, entorns socials, entorns sanitaris, entorns funeraris, i estan més avasades, són persones que s'han professionalitzat i tenen més hàbits. Però la majoria, vaja, fins i tot a vegades donem el pes amb un e-mail de 3 lletres o de 3 paraules per sortir del pas, o perquè no tenim temps. Però això quin tipus de condol és?
Lamentable, no? No tenir ni el temps necessari, no? Doncs per estar amb l'altre. No sé si també, doncs, a vegades consolar o ser consolat té molt a veure amb reconèixer, doncs, això, que som vulnerables, o fins i tot amb una manca d'empatia avui dia.
Sí, en el fons hi ha una ocultació de la vulnerabilitat. Diem que la mort és un tabú, però això també ho és la malaltia, també ho és la decrepitud, també ho és el fracàs, també ho és el dolor. Mirem de sempre plantejar-nos una imatge feliç, jove, bonica, i anem amagant totes les arrugues. I anem amagant les arrugues de la pell i les arrugues de l'ànima. Però és que l'amistat ens ha d'ajudar per això. Jo en el llibre miro d'explicar quins bàlsams, quins mecanismes tenim. Després vivim un entorn molt individualista, amb moltes persones soles.
Totalment.
En un entorn on hi ha comunitats de sentit, on tens vincles, i vincles de confiança i de confidencialitat, és més fàcil que un trobi el consol. Però amb una societat atomitzada i, per altra banda, apressada, amb una persona experimenta la ruptura, el trencament, i què fa? Doncs mira, alguns afortunadament poden trucar al telèfon de l'Esperança, que és una ONG, que a Catalunya i altres llocs del conjunt d'Espanya té moltíssimes trucades. Però hi ha persones que busquen desesperadament per la xarxa algú que els escolti. I quan troben aquest algú, s'hi agafen com un clau roent, perquè hi ha algú que m'escolta i està disposat a escoltar la meva pena. Vull dir, hi ha moltes persones que experimenten aquesta soledat no volguda.
Perquè, com comentava, doncs, abans hi havia més aquesta sensació de pertinença a un grup, no? A una comunitat, a una tribu, i ara cada cop, doncs, ens sentim moltes vegades més sols. Tornant a la pandèmia, estem passant dols des de la distància obligada. Entrar un familiar a l'hospital i potser ja no ens podem ni acomiadar físicament. Això suposo que també empitjora, no?, molt les coses.
Molt. Això ha empitjorat molt i ha generat processos de culpabilització, processos de remordiment, processos de molta tristesa, perquè, és clar, un ritual humà universal és el comiat. I un ritual universal també dins de la condició humana és la salutació. O sigui, quan algú arriba a un lloc, se'l saluda de diferents maneres. A vegades es fan 2 petons, a vegades es fan un signe, diguem-ne, de baixar el cap, de respecte. Hi ha diferents maneres. La tipologia varia, com també la tipologia de comiats, però això són rituals universals. Llavors, quan un no es pot acomiadar d'una persona que està tan significativa en la pròpia vida, 40 anys vivint junts, 50, 30, o encara que hagin estat 2, però d'una gran intensitat, aquesta persona és com si li haguessin arrencat els 2 braços i les 2 cames, no? I ha de seguir vivint. I és que el comiat l'hem, per raons sanitàries, no ho discuteixo, però l'hem tallat. I això genera molts assumptes que han quedat pendents. Aquesta és la qüestió. Parlem molt del morir dignament. Hauríem parlat també de la mort serena. I una persona que ha pogut acomiadar-se, que ha pogut dir les últimes paraules, el cercle més íntim, és més fàcil que tingui una mort serena. En una persona que no ho ha pogut fer, tant ella com els que resten, és molt difícil que tinguin serenitat. Generalment hi ha desassossec perquè li havia d'haver dit com no em vaig adonar de... etc. No? I això produeix culpes i emocions molt tòxiques que tenen efectes també en el dormir, en el viure, en el treball, etc.
Doncs és molt interessant tot el que ens explica i precisament d'aquestes preguntes, aquestes incògnites i tot el que estem parlant doncs, avui al matí. En parlarà aquesta tarda a les 6 i també doncs, després doncs, els nostres oients ho podran veure també al canal de YouTube de la Regidoria de Drets Civils i Gènere. Moltíssimes gràcies, doctor Francesc Torralba, per les seves paraules i també doncs, per intentar doncs, posar una mica de llum en aquest moment tan convuls que ens ha tocat viure.
Doncs gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
Moltes gràcies, una abraçada des de la distància.
Molt bé, adéu, bon dia. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.